Hola, Canut.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, doncs amb ganes de que arribi per fi el clàssic del
nervis
diumenge.
Nervis o no? Nervis per demà?
Home, sempre hi ha nervis, sobretot quan visites el Bernabéu.
Però tu n'has vist de tots colors, ja... Vull dir que estàs curat d'espans.
Bueno, però el xup-xup i, la, sí? i el, les pessigolles de la panxa no te'ls treu ningú.
Mira, escolta'm, Canut, sé que t'agraden molt els números i la història, i escolta bé el que t'explicaré. El de demà serà el clàssic número 262. Fins ara, 261 enfrontaments. No te'ls diré tots.
Ni el Minguell els ha vist.
261 oficials, eh? Partits sí. oficials entre Barça i Madrid, entre els dos grans de la Lliga. I el balanç està igualadíssim. Compte, el Barça ha guanyat 104 vegades al Madrid i ha perdut 105 vegades. Per tant, si demà guanyés el Barça, empataria amb el Real Madrid. 52 empats tenim en total. I a nivell golejador, el Barça ha fet 432 gols i el Madrid n'ha marcat 443, és a dir, 9 gols de diferència. Està igualadíssim. Si demà guanya el Barça, empataria en aquest balanç històric. La tendència d'aquesta superioritat que tenia històricament el Madrid, podríem dir que s'ha revertit en els últims anys i que això comença una mica amb Johan Cruyff. Si anem al més recent, la temporada passada el Barça guanya els quatre clàssics, els dos de Lliga, la final de Copa i la final de Supercopa, que això, temps enrere, era impensable.
Sí, però és curiós perquè Cruyff no era un expert en guanyar partits contra el Real Madrid al Bernabéu. De fet, només en la seva etapa al Dream Team, en els 8 anys que va ser entrenador, només va guanyar una vegada al Bernabéu, però la vegada que més ho necessitava.
Sí, perquè mira, justament aquell dia, 7 de maig del 94, jornada 37, el Barça és segon a la Lliga, el Depor és líder, i necessita a la penúltima jornada guanyar el Santiago Bernabéu per mantenir opcions de ser campió, perquè el Depor no fluixava. Tot i que és veritat que el Barça anava clarament a més en una gran remuntada per apropar-se al Depor. I li toquen al Bernabéu. I aquell dia molts culers pensaven aquí perdrem la Lliga, no?
Però és que molts culers, jo diria que molts madridistes, no? Perquè l'ambient que es respirava aquell dia al Bernabéu semblava que el Madrid sí jugava a la Lliga.
Perquè el Madrid era jutge, el Madrid no tenia opcions de ser campió.
No tenia opcions. Havia canviat d'entrenador, l'entrenador que sé a la banqueta era Vicente del Bosque, sí. en el lloc de Benito Floro, i, escolta'm, semblava que s'hi jugava en la Lliga, i l'ambient que va bé, que respirava, bueno, era terrible, terrible, en contra del Barça i buscant, sobretot, doncs, que el Barça no pogués guanyar la Lliga per culpa de caure al Bernabéu contra el Real Madrid.
El Barça havia de guanyar, i no era fàcil perquè feia 8 anys que el Barça no guanyava el Santiago Bernabéu, des d'un partit de Copa de la Lliga. Doncs bé, aquell 7 de maig del 94 va passar això.
Eusebio cap a Stoichkov. Amori Romario para la centrada de Stoichkov. Gol, 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 d'amor! Gol del Barça, senyores i senyors! Un gol capdalt! Un gol que pot servir-li per donar-li la Lliga al Barcelona! Cruyff diu que la comencin a tocar, que se la moure la pilota!
Com cantaves els gols, Canut, eh?
Sí, noi, tot aquest passat els anys, eh?
El recordes bé aquell gol, eh?
Molt, molt, molt.
El gol de l'amor. Guillem Amor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tu també te'n recordes, no, d'aquell gol?
Sí, home, és difícil oblidar-se perquè va representar molt. Era una època molt maca per nosaltres. Vam disfrutar moltíssim, a part de que els resultats van acompanyar també. Però sí que va ser un moment important perquè ho necessitaven, no? Era la penúltima jornada, camp del Madrid, tenien que guanyar perquè depeníem una miqueta del Depor. Es va fer, 0-1, el faltant poc.
No minut va ser... 77 va ser sí, el teu gol.
No va ser un partit esplèndid, ni molt això que pensem nosaltres que bueno, mereixem guanyar perquè ells van tenir les seves ocasions. Abans era molt difícil puntuar al camp del Madrid. I en aquell moment ho vam aconseguir i es va donar la possibilitat de la següent jornada per ser campió.
Mm. És el gol més important de la teva carrera?
No, jo això dels gols, jo sempre he pensat que em toca perquè, bueno, perquè estic ahí, tinc l'oportunitat i sempre és una mica mèrit de l'equip, no? Perquè en aquella jugada em sembla que la sentada és del Risto i a lo millor un altre partit pues, és un altre el que et dona la passada o a lo millor hi ha partits que és més important que donis la passada que no fer el gol. Jo crec que al final el mèrit és de l'equip. Però sí que em va tocar a mi pues, estar ahí. Per mi, tots els gols del Barça, el que he pogut tenir oportunitat de fer, sempre són importants, inclús a les categories inferiors.
Mira, Canut, la gent potser no ho té controlat, però el Guillem Amor era especialista en fer-li gols al Madrid, perquè li va fer un gol a la final de Copa de Mestalla contra el Madrid de Toshak,
sí,
2-0,
sí,
va guanyar el Barça, i el Guillermo en va fer un. Però més enrere, final de la Copa del Rei juvenil, any 86.
Amb el Charlie Reixac
d'entrenador. 6-3 guanya el Barça i en fa dos. Sí. Et recordes però, això?
En el partit aquell del Bernabéu explota una de les millors virtuts que tenia el Guillermo Amor com a futbolista, i és l'arribada a segona línia. Fa una bona jugada per l'esquerra del Risto, fa la centrada, però no, no hi ha un jugador fix allà a l'àrea esperant aquella rematada, sinó que arriba el Guillermo i guanya l'espai, tal com li arriba la pilota, la xuta i la fot dintre, fot la barraca. Però sobretot explotant una de les seves millors virtuts, l'arribada de segona línia.
Sí, jo crec que la gent que normalment arriba des del darrere és la més difícil de controlar, no? Quan tu, perquè a vegades va sense marca, el defensa està pendent al millor de la seva marca, el davanter centre o el que sigui, i en aquest moment, si tu trobes el moment, el que passa que ja, diguem que mesura una mica bé tot, no? Quan arribarà, te la posarà, alça una mica el cap per veure si la fa la centrada o no, tot això ho tens que anar, diguem, mesurant durant el partit, no?
Aquella victòria que aconseguiu el 7 de maig del 94, com feia tants anys que no s'aconseguia una victòria al Bernabéu, des del 86, aquell partit a la Copa de la Lliga, l'aconseguiu amb tot en contra, i quan tothom ja donava per fet que el Depor seria el campió. A la següent jornada, la setmana següent, va passar el que tots recordem, aquell penal de Jukić fallat a Riazor, i vosaltres guanyant el Camp Nou.
Va succeir el que ningú podia ni imaginar ni esperar.
Però s'havia de guanyar.
Veníem de dos anys de guanyar la Lliga amb el tema del Tenerife i el Real Madrid, però el que ningú podia imaginar-se el guió del desenllaç d'aquella lliga, de la quarta lliga consecutiva.
Però ho dic perquè molt sovint aquella lliga del 94 tothom recorda sempre el penal de Jukić, però és que, clar, és que abans hi ha la victòria al Bernabéu. I guanyar el Bernabéu, ara ho deies, era molt complicat, però és que ho teníeu tot en contra. I aquí segurament el que va aconseguir fer possible aquella victòria era aquella mentalitat de Cruyff, no? Allò de fer-vos possible el que semblava històricament que era molt difícil d'aconseguir o gairebé impossible.
Bueno, la idea de jugar sempre i de dominar els partits, de tenir sempre la pilota, de ser un club guanyador i de tenir aquesta mentalitat, jugués fora, a casa, perquè ja abans passava sempre, a casa eres molt fort, ja anaves fora molts equips i ja afluixaven una mica.
Era l'any que vau guanyar 5-0 al Madrid.
Al Madrid també, sí. I això sí que el Johan ho va aconseguir, no? Van jugar, ens va donar aquesta confiança de dir, juguem al futbol una miqueta, a part de la professió i de la, diguem, la pressió que tenim, no?, del famós entorn, una mica per disfrutar del que fem, no? I si és un joc que juguem de nanos per disfrutar de tot això, doncs quan arribes a professional, per què no fer-ho de la mateixa manera, no?
Mira, l'11 d'aquell dia, Canut, va jugar al Zubi, Ferrer, Koeman, Nadal i Sergi, Guardiola, Amor, Vaquero, Ivan, Romario i Stoikov.
Sí, sí, va ser un 4-4-2 que va ser una miqueta el sistema que, amb el qual es va refugiar el Barça després de la derrota famosa a Saragossa per 6-3, on es va marcar com un punt d'inflexió. I a partir d'aquell moment, doncs, amb aquest canvi...
Que semblava que la Lliga estava perduda, eh? I va venir un final de temporada espectacular.
El 6-3 va ser una hecatombe. Una hecatombe, me'n recordo, que l'equip va arribar aquí a l'estadi, doncs, sense voler ningú fer declaracions ni res, mig amagant-se els uns i els altres, però, bueno, va ser el punt que va servir perquè l'equip anés cap a dalt amb un final de Lliga impressionant, no?
Tot i que sembla recordar que...
13 jornades... quedaven i...
13 jornades i el Barça va guanyar 11 partits i 2 empats.
Imagina't.
I recordo, corregiràs, Guillermo, però diria que aquell dia, després del 6-3 a la Romareda, aquella derrota dolorosa, el Cruyff va dir, guanyarem la Lliga.
Pot ser que sí.
Va dir, esta derrota servirà per a ganar la Lliga.
I l'equip va anar cap a dalt, i em sembla, no sé si van perdre algun partit, però pocs, i es va guanyar, i jo crec que si l'equip va funcionar i va jugar bé, i teníem aquesta mentalitat, perquè jo crec que s'arriscava. Això de, si no arrisques, no guanyes, que el Johan també era d'aquest pensament, jo crec que és molt positiu. I l'equip es va treure, no?, totes aquestes coses, o manies, o pessimismes, i va pensar que podia guanyar qualsevol i on sigui, no?
Ho dic més que res perquè...
Deixa'm que digui una cosa. S'arribava al Bernabéu amb tot en contra. Fins i tot amb la situació personal de Romario, que aquella setmana l'havien segrestat el seu pare.
Ostres, és veritat.
I estan en captiveri, estan segrestat el seu pare, va jugar al partit, i al final del partit es va difondre la notícia que havien alliberat el seu pare al Brasil i ell va viatjar l'endemà per poder reunir-se amb el seu pare. Però imagina't en quines circumstàncies va afrontar el Barça aquell partit.
Em recordes d'això, Guillermo?
Me recordo que ell ho va afrontar molt bé, la situació aquella, que no era fàcil i que va parlar amb nosaltres allà, abans a l'hotel, a la xarra, no sé, i ho va dir tranquil·lament, escolta'm, jo estic per la feina, estic per jugar, tinc un problema greu, però bueno, estic per jugar, fer-ho bé, guanyar, i només pensem en el partit. I ell, com personalitat i caràcter ho va afrontar molt bé.
Ara sembla que sigui fàcil, no?, guanyar el Bernabéu. L'any passat, la victòria que es va aconseguir, és veritat que dels quatre partits que hem anomenat que va guanyar el Barça, el 4 de 4, només un va ser el Bernabéu, però el Barça va ser molt superior. Però està bé fer aquest exercici històric, no?, que no fa pas tants anys, guanyar el Bernabéu era molt complicat. I això, aquesta tendència, comença a canviar a partir d'aquella època, la teva època dels 90.
Sí, inclús guanyar aquí també era sempre complicat al Madrid, no?, perquè es guanyava més. Però sí que es va canviar. I aquests últims anys, ja com en Pep, en Luis Enrique i altres, la veritat és que el Barça ha anat al Bernabéu pues molt tranquil, com si fos un partit més, no? I això és la clau. I ja jo crec que tres resultats boníssims per aquesta qüestió, no?, que es podia fer un bon partit allà, es podia guanyar, es podia dominar el Madrid. Nosaltres jo crec que hem sigut sempre més de tenir la pilota una mica més que el Madrid, i el Madrid sempre ha sigut de tocar quan li tocava, però si no sortim molt ràpid amb gent de molta qualitat, no? És veritat que el Madrid aquest any està jugant e intentar jugar una miqueta més amb el Xavi, igual perquè ha estat amb el Pep i tot això, una mica també com nosaltres, no?, de mantenir el rival en camp contrari, de dominar, i aquesta pressió per recuperar ràpid, i ten sempre el rival ahí. O sigui que jo crec que s'assimila una mica més al nostre joc ara.
Els culers estan una mica, en general, pessimistes per demà. Per les sensacions que ha deixat una mica l'equip aquestes últimes setmanes, aquesta fragilitat al darrere, i sobretot perquè el Madrid no falla. Quines sensacions tens tu?
Pues que som sempre una mica pessimistes, no?
Sempre, això no ha canviat.
Ho tenim que veure molt clar per pensar que podem guanyar, no? I a vegades, pues, si tu confies en les teves possibilitats, en la gent que hi ha, en la gent que sortirà, encara que hi hagi alguna baixa, jo crec que no són excuses tampoc, plantes com el Barça, que té sempre 25 jugadors de qualitat, qualsevol pot jugar, i tenim que pensar la victòria. Donar-ho tot i després ja veurem què passa. Igual després no guanyes, però si vas allà pensant ja que no guanyaràs, segur que no guanyes. Jo crec que hi ha gent per fer-ho. És veritat que ells estan forts i estaran molt motivats, primer perquè van primers, van al davant, perquè tenen la possibilitat d'ampliar aquesta diferència a 5 punts, em sembla, i serà un partit dur, difícil i complicat, perquè també sembla que s'ha escalfat últimament una mica, i tot això quan s'escalfa jo crec que més que motivar-te tu serveix per motivar el contrari, i jo crec que el Madrid sortirà més motivat per tot això.
Mira, ja que treus el tema, i suposo que en certa manera fa referència a aquesta sortida a to de la Minya Mal, dient que s'hi roben, que s'hi es queixen, clar, té 18 anys, tu has sortit de la Masia i saps el que és el jugador jove, si ser protagonista en un primer equip, ell té moltíssim talent. Està bé que mantingui la seva personalitat dins i fora del camp, o per edat el club hauria de mirar de controlar-ho, això?
Jo crec que la nostra època, el Lluís ho sap, nosaltres parlàvem més amb tothom. Sorties del camp i anaves a una emissora de ràdio, parlaves, sorties amb qualsevol periodista, parlaves, feies tu el teu horari, no?, el dia a dia, de dir, hòstia, vaig aquí i parlo. Ara jo crec que això està molt controlat pel tema del club, i el club et diu, vas aquí, vas allà, aquí això no ho facis, o fem una a la setmana, o fem dos a la setmana. Abans era diari amb tothom, sortíem allà, coneixíem a tothom, i hi havia una relació inclús familiar. Ara ha canviat, jo crec que el jugador està més controlat per on va i amb qui parla, que és un tema personal. Al final, quan tu vas on jo, com si jo estic aquí ara i començo a cantar, pues, la meva responsabilitat, al final és així. I en aquest cas, és veritat que la Mina és jove, però ell coneix la relació que hi ha a Barça-Madrid, perquè també de nano ha jugat aquests partits, i és la rivalitat, jo crec que més important que hi ha al món, i el que et deia abans, això servirà més per motivar ells que no per motivar el Barça en aquest cas, no? I això és important també tenir-ho en compte.
I per posar-li més pressió al mateix, el Lamine Yamal, no? Perquè el focus...
Bé, em sembla que a ell la pressió li és igual,
Bueno. Tu vas, si vas al Bernabéu i 100.000 persones et xiulen cada vegada que
però
toques la pilota...
Però tu tens la sensació que a Lamine Yamal la pressió... Vaja, la sensació que tinc és que té una sang freda enorme i que li és una mica igual tot.
Però més que res, el que acabes provocant és que tota l'atenció es concentri al voltant teu, no? I això no t'afavoreix. Per molt que puguis ser més passote, tu puguis tirar a la Bartola, no? Una situació com aquesta. Jo crec que no ha estat encertat en fer aquestes declaracions perquè ha caldejat més l'ambient, però sobretot en contra seva, no? I prou que el focus està ficat en ell, perquè tot estarà ficat, concentrat sobre el duel d'ell i Mbappé, qui marca més gols, qui és més decisiu, qui és més determinant, i això no, jo crec que no l'afavoreix de cara al partit.
Això saps quan s'analitza? Al final del partit. Depèn del que passi, si guanyem i juga bé Lamine, tot perfecte, i si no va bé i les coses van com van, pues, es parlarà de tot això. És que tal, és que qual. I depèn del resultat.
També percebeixo la sensació de que el Barça se'l respecta molt més a Madrid del que la gent del Barça espera del partit, no? Uh-huh. O sigui, aquest seguit de victòries, de resultats contundents, que el Barça ha anat allà, ja guanyant 0-4, 2-6, uh-huh. 0-5, uh-huh. Has fet uns resultats superespectaculars, no? I el madridista ara, quan veu el color blaugrana, li entra també el canguelo, el seguidor uh-huh. del Real Madrid, vol dir, hi ha un respecte al Futbol Club uh-huh. Barcelona, no?
Uh-huh. Estic d'acord. Sí, d'acord.
Escolta'm, tu que vas sortir del planter, tu, de fet, si no recordo malament, debutes en Curif en un Gamper any 88. Mm. Any 88. Vas arribar al Barça a l'època d'infantil. Per tant, has mamat Masia, i coneixes bé. I
estem bueno, ell és la imatge icònica del dia de l'estrena del Ministadi, que juga en un partit...
Que entra per Maradona.
Que entra i substitueix a Maradona, no? Mm-hmm. O sigui, quasi res. Què tenies, 11, 12 anys?
No, una mica més. Tindria uns 14. Això va ser el 82.
El 82,
el 82.
La inauguració.
El 82.
Vaig arribar aquí d'Aleví, que en aquell moment Aleví era Futbol 11. Ara, bueno, ja saps que ha canviat una mica, Futbol 7 i tot això, però tenia 12 anys, pràcticament.
Tu vas estar a la Masia i ara veus... És veritat que això amb Cruyff també s'intensifica, l'arribada de jugadors del planter al primer equip, i ara estem en un moment daurat, no? Mm-hmm. En Flick, que està tirant molt, molt, molt de planter. Quines sensacions et deixa de veure que tenim Lamin, Cubarsí, Gavi, Bernal, tants i tants jugadors que estan sortint ara mateix del planter, i que, a més, per ser protagonistes del primer equip?
Pues boníssima. Jo crec que és la bona feina que es fa pues, a la base, al futbol base, que ja es fa de molts anys. Ja quan vaig arribar, nosaltres en aquella època ja es treballava molt bé i es confiava en la gent jove de casa. És veritat que a la nostra època pujaven més tard, pujaven en 20, 21, 22, 23, i costava molt. Jo sempre dic que per arribar al primer equip tenies que jugar 50 o 60 partits al Barça Atleti, demostrar, i després et donaven l'oportunitat, i després quedar-te. Ara no, ara hi ha jugadors que no juguen al Barça Atleti, que del juvenil passen pràcticament al primer equip. Això és una bona senyal. Jo que sempre he dit que és important que el futbolista estigui preparat. És el més important, sigui més jove o no tant, però que estigui preparat. I això és clau, o sigui, el funcionar amb la gent de casa, donar aquestes oportunitats, aquesta continuïtat. Després estan demostrant els jugadors que la tenen, la qualitat per estar al primer equip, no? Hi ha molt nivell. Jo crec que hi ha un grup de jugadors joves que porten anys a la casa que tenen un gran nivell. I després el que s'afiança i es queda més al primer equip durant anys és aquell que porta molts anys a la casa, no? El que porta igual a la base 7, 8, 9 anys, igual després està al primer equip doncs bastants anys, no? Més que a lo millor que aquell que arriba a l'últim moment, no? Al filial o tot això sempre igual pot pujar al primer equip, però hi ha més dificultats, no? I al final la clau, sempre ho diré, és la persona que hagi al primer equip. Si la persona que està de míster al primer equip, com va ser el moment de Pep o Ronald, que era una persona també com holandès i gent d'aquí que confiava amb la gent jove o altres, jo crec que és la clau, que et donin aquestes oportunitats. La gent jove té molta fam i està desitjant que l'arribi, perquè porta molta feina aquí feta i està desitjant. Si arriba una persona al primer equip, i crec que Flick també ho té això, doncs jo crec que és important.
Ara per això estem veient debutar, tu ho deies, en aquella època 20-21 anys per debutar amb el primer equip. Ara és habitual 17-18, fins i tot ara es parla de jugadors que no tenen ni els 17 anys, que estan al juvenil, que no han passat pel filial, i ja comença a haver el ronron de quan debutarà amb el primer equip. Sí. Estem corrent massa?
És el que et deia una mica, si el jugador està preparat i el poses i a l'entrenament cada setmana el veus i veus que té el nivell i després al partit li dones aquesta oportunitat i ho fa bé, i li dones dos partits o tres i ho fa bé, pues, al final veus que està preparat, no? Però hi ha que anar a poc a poc.
És que ni en Messi vam córrer tant. Messi esclata una miqueta més tard, no tenia pas 17-18 anys quan va començar a meravellar el primer equip del Barça.
Bueno, sí, els 18 jo crec que ja els tenia quan va debutar i se'ls va donar a conèixer en aquell famós Gamper contra la Juventus.
Més tard que Lamine Yamal.
El que passa que no estàvem acostumats a veure aquesta celeritat, no?, amb pujar al primer equip i debutar tan jove, no? Perquè, com diu el Guillermo, ara amb 21-22 sembla que s'hagi passat l'arròs per jugar al primer equip, no?
I Leo marcava moltes diferències en totes les categories. Leo, l'època nostra que estàvem allà, i s'ha parlat molt, en una temporada va jugar amb 3-4 equips i es menjava les categories. Juvenil A, l'amateur, el filial, i inclús el primer equip. I totes les menjava.
Eres coordinador del futbol base, no?
Estàvem allà treballant, sí. I la veritat és que Leo va ser un cas...
I ja ho veieu a venir?
Sí. Sí, sí, es veia. El dubte, sempre ho dic, el dubte era si podia fer això al primer equip, el que feia la cantera, i és que després ho va millorar. I això vol dir molt, no?
Triar el moment, no? Adequat perquè faci el salt i que allò no es torci.
Bueno, però si ho fas bé i confies i creus que és a poc, posar uns minuts, o bé d'inici, depèn del partit, si ho fas bé i ell demostrava que podia jugar, no? Però és el que et deia, ell al primer equip va demostrar un nivell que això és molt difícil. Molt difícil, tants anys, tant nivell, marcar tantes diferències, guanyar tantes coses. Jo crec que el Leo és un cas, vamos, increïble.
Bueno, ho tornarem a veure o no?
Per això és el millor del món i de la història, no?
Sí, bueno, i tant. I, a veure, a la base hi ha molts jugadors joves que tenen un bon nivell. Que surti un com el Leo, no? No és fàcil, eh? Però hi ha molts. Ha sortit l'Andrés, ha sortit el Xavi, han sortit altres boníssims, no? Que poden estar aquí molts anys. O sigui, el que passa és que el Leo és especial. Leo és el millor del món. Ha sigut el millor del món i és el millor del món. O sigui, això, que surti un jugador de casa que sigui el millor del món i pilotador i tot això, jo crec que és el somni de nosaltres,
aquesta,
de tots.
Aquesta passada nit amb Inter Miami, dos gols més.
Bueno, a l'inici del playoff. Ha renovat fins al 28.
Acaba de renovar fins al 28. Mm. Sembla que, que no se li acabi el futbol.
Ja, per això quan comparen, per exemple, el tema de Lamine con Leo, jo crec que tenim que deixar el temps, deixar treballar Lamine, que no tingui aquesta pressió, que faci la seva carrera. Cadascú té que fer, diguem, la seva carrera.
I on creus que pot arribar a Lamine Yamal?
Pues dependerà d'ell. Depèn d'ell, del que es posi seriu, de que visqui com està ara mateix vivint una mica la professió, de que estimi el Barça, de que estimi el futbol, de que vulgui demostrar cada partit, cada dia els entrenaments, de que estigui amb les piles posades contínuament, perquè és molt jove, té per davant no 10, però 12 o 15 anys, i dependrà d'ell de que faci una carrera com el Leo, ojalà, o faci una altra carrera, no?
Molt bé, escolta, m'ha agradat molt aquesta conversa, Canut, amb el teu bon amic, el Guillermo Amor. Any 94, com passen els anys, eh? Aquella victòria al Bernabéu, tant de bo... Ara que, ja sé que no és la penúltima jornada, eh? Queda molta lliga, eh? Però ara que els culers estan una mica allò, ostres, demà ens escalfaran al Bernabéu, doncs que aquelles sensacions que vam tenir també el 94, que tot era pessimisme, de que, ostres, perdrem la lliga al Bernabéu, doncs que ens pugui servir d'exemple.
Doncs sempre és un plaer poder compartir doncs, aquests records amb gent tan estimada com és el cas del Guillermo. I de fet, bueno, tinc entès que preneu cafè.
Sí, avui hem coincidit fent el cafè.
Pel barri.
Pel barri, som veïns amb el Guillermo. Guillermo, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de veritat.
I gràcies, Canut.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Gràcies.